TV3 Ràdio. Eivissa i Formentera 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 19 de gener i avui, com fèiem tots els dilluns, començarem el programa posant l'actualitat en comú. Ho farem en temps de tertúlia. Ara mateix saludarem a les tres veus expertes que ens ajudaran a enriquir aquest debat. I en acabar la tertúlia connectarem amb Formentera, com cada dilluns el nostre company, el periodista Pepo Rubio de Ràdio Illa, ens posarà al dia de tot allò que ha passat a Formentera en els últims dies. I per tot això i molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12:05 abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. Comencem, Nieves, la repassada a l'actualitat parlant de la flota pesquera de les Pitiuses, que avui romandrà amarrada per protestar contra el nou reglament del diari electrònic de bord que consideren inassumible.
La reforma del reglament els obliga a notificar un 4 hores d'antelació a l'arribada a bord i a fer un càlcul previ de les captures, un fet inassumible per a les barques de bou de les Balears que entren i surten de port a diari, a diferència de les de l'Atlàntic. Per això, reclamen-se una exempció donades les seves característiques. El reglament ja està en vigor, però fins ara s'havia donat un temps d'adaptació que només ha servit per demostrar que els canvis són inassumibles per al sector a les Balears. Ho explica el president de la Federació de Confraries de Pescadors de les Balears, Domingo Bonín, en declaracions a IB3 Ràdio.
Aquest temps d'adaptació l'únic que ha fet és confirmar l'impossibilitat de complir amb aquest reglament. La pregunta és, i si no acord, que jo espero que desig que hi hagi acord, què passarà? Doncs pues escolta, a partir de la setmana que veu d'aquesta setmana, sortirem a, si se surt, se sortirà sabent que te poden multar, i les multes són de 3.000 euros perquè és impossible complir.
L'Associació de Pescadors Recreatius de Formentera ha expressat el suport als pescadors professionals davant les noves exigències de declaració de captures que es volen implantar. L'entitat considera que mesures com haver de declarar 4 hores abans d'entrar a port són inviables a les pitiuses i podrien obligar els pescadors a romandre fora del port sense cap sentit operatiu. També alerten de la dificultat de fer un pesatge exacte en embarcacions petites d'arts menors. Des de l'associació defensen la importància vital de la pesca, tant professional com recreativa, per a l'economia i les tradicions locals, i reclamen diàleg, criteris realistes i seguretat jurídica.
I, de fet, Nieves, seguim a Formentera, perquè allà l'Associació d'Usuaris Recreatius de l'Illa demana al Consell canvis en el reglament de s'estany, encara pendent d'aprovació definitiva. Recordem, volen que es faciliti que les embarcacions de la gent de l'Illa tinguin cabuda en aquesta llacuna.
El projecte de regulació de fondejos de l'estany d'Espeix té una capacitat per 285 amarraments, 78 en els pantalans flotants i 207 en fondejos ecològics. D'aquests darrers, més de la meitat estan en desús. Segons explica el president de l'Associació d'Usuaris Recreatius de l'Estany d'Espeix, Xico Castelló.
Vaig comptar 130 i pico de boies que estaven buides. Sabem que n'hi ha alguns que estan en període de reparació i actualització, però també n'hi ha moltes que no es fan servir. Entonces, molta gent que ara un dia pot sortir d'escalamars no pot aprofitar aquesta boia perquè està adjudicada a una altra persona que no la fa servir tot l'any.
Des de l'associació demanen canvis en el reglament, aprovat de manera inicial, perquè els amarraments s'atorguin a persones que no només en facin un ús estacional.
I persones que venen aquí a passar un mes, que també són benvingudes, cuidado, que no se m'ho interpreti, però ocupin una marca que s'ocuparà durant 20-30 dies, a l'estiu, i el resto de l'any allí queda buit.
També demanen un canvi perquè quan els titulars dels amarraments moren o les embarcacions es canvien, la plaça d'amarrament segueixi existint. Paco Mayans és el tresorer de l'associació.
El reglament actual contempla que si això passa, el punt d'amarrament directament desapareix. Nosaltres demanem que això no sigui així, sinó que quan passa una cosa d'aquestes, que entri el siguient de la llista de sol·licitants.
L'associació també dona suport a la petició del Consell al Govern per incrementar el nombre d'amarraments del projecte.
I acabem avui aquesta repassada de l'actualitat, Nieves, parlant d'aigua, perquè Santa Eulària treballa en una segona revisió de l'ordenança de consum sostenible. Col·laboren amb el Col·legi d'Arquitectes per mirar com fer un ús més eficient dels recursos hídrics en el municipi.
Des que s'ha posat en marxa aquesta ordenança l'any 2024, Santa Eulària assegura que s'ha aconseguit que els grans consumidors, els que superen el consum a l'any de més de 10.000 metres cúbics d'aigua a l'any, com dèiem, el redueixen entre un 30 i un 40%. Escoltam l'alcaldessa de Santa Eulària, Carmen Ferrer.
Jo crec que entre aquest any, que els grans consumidors eren de 30-40% d'estalvi amb el que consumien antes, crec que això millorarà si estiu que ve. I això no és una tasca només espitjar un dia. Si tens un consum superior en el que marca el pla hidrològic, ets un gran consumidor i per això també la nostra concessionària, que és Aqualia, se posa a disposició de tot el que vulgui per també treballar en quin sistema de feina es pot fer millor per tenir aquest estalvi.
Ferrer ha explicat que a Santa Eulària s'han connectat prop de 2.500 abonats a la xarxa d'aigua desalada al municipi. Segons les primeres dades, el consum d'aigua desalada ha pujat d'un 30 a un 50% amb la instal·lació de més de 17 quilòmetres de canonades per fer arribar l'aigua a punts escampats del municipi.
Amb aquest increment d'aigua desalada i aquesta recuperació dels aqüífers, és que això no es tradueix a que consumim tot el que volem. Nosaltres ja estem amb la segona versió de la nostra ordenança de consum sostenible de l'aigua, que la traurem, que estem treballant tant amb el Col·legi d'Arquitectes, tant com els distintes patronals, tant com els consumidors, per poder fer eficient el nostre consum.
Idò, ho deixem aquí pel que fa a l'actualitat amb aquesta notícia parlant dels recursos hídrics. Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins després.
Després t'escoltam. Són les 12 i 11 minuts. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat. Dos minutets. Anem agafant posicions aquí a l'estudi i de seguida començam la nostra tertúlia d'actualitat aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és cultura. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur. En comú.
I
14 minuts en aquest moment exacte. Ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio. I per enriquir el debat d'aquesta setmana, avui tenim un trident de luxe que ens ajudarà a analitzar amb seny i amb paciència i amb pausa algunes de les qüestions que han estat notícia en els últims dies aquí a Eivissa. Desiree Ruiz Mostazo, advocada d'UGT Eivissa, presidenta de l'Associació de Dones Progressistes d'Eivissa. Molt bon dia.
Bon dia.
Tenim a la doctora en Ciències Biològiques, Antònia Maria Siré. Molt bon dia.
Bon dia.
I el periodista, músic i cineasta, Javi Riera. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui, no sé si estàu d'acord amb jo, però és un dia complicat. La tragèdia d'aquest xoc de trens per jo fa molt difícil que comentem altres qüestions, però és el que hem de fer. Per jo no hi ha paraules i costarà posar damunt la taula les qüestions que tenim d'actualitat més propera, més de caràcter local, però intentarem fer-ho en un dilluns que la veritat que es fa difícil, vista la magnitud de la tragèdia. Però si voleu comentar alguna cosa sobre aquesta qüestió, us deix temps, si no ja posam el primer tema damunt la taula. Llibertat absoluta, perquè, com dic, no hi ha paraules.
Sí, jo només volia fer un petit comentari. A vegades, quan passen aquestes coses, penses que està lluny i que, per tant, no t'afecta. No està tan lluny. En seguida que hi va haver-hi notícia d'aquest accident, vaig pensar que jo a vegades agafava aquest tren, perquè des d'Eivissa hi ha molta gent que per sortir de Silla agafam un avió i en lloc d'anar-me'n a València, m'ho anam a Sevilla. Pels motius que siguen. I des de Sevilla agafes el tren i circules per la península. Jo encara no sé quina és la llista de les víctimes, però no m'estranyaria que no m'ho agafés tan lluny. Per tant, des d'aquí sí que crec que tindríem que fer un punt de posar-nos al costat de les víctimes en la categoria que siguen. Tant les persones que han perdut la vida, que són moltes, les que estan ferides, que són encara moltes més, com aquells que simplement estaven allí i han hagut que patir un xoc en la seva vida que els ha trastocat, només que siga per uns dies, com a tots els familiars, amics i coneguts d'aquestes víctimes. Només per això crec que des d'aquí podem expressar entre tots la nostra solidaritat des d'eivissencs en la gent que ha patit aquesta tragèdia.
Idò, m'hi sumo. Crec que ho has expressat molt, molt bé. Desiré, Javi?
Jo crec que és una mica aviat, encara per potser entrar més enllà del que ha dit. O sigui, sí. Que jo també estic molt d'acord. Però és veritat que són aquestes coses també que ens fan replantejar, o ens fa replantejar-nos una miqueta que aquest guirigai en el que vivim, d'anar correguent, de dilluns, a més, no? Ha estat un dilluns que suposava que era un Blue Monday, i avui teníem el Blue Monday aquest, que és el dia més trist de l'any i demés, i dius, escolta, sí, però ha estat més black que blau, no? Sí. I sí que és veritat, que és un dia per estar molt tristos tots i replantejar-nos una mica, que potser estem aquí com que hem d'estar molt de temps i ens preocupem de coses molt mundanes, quan a vegades és qüestió de mirar una miqueta més enllà i no és aprofitar la desgràcia aliena, però sí que és veritat que ens hem de replantejar més sovint que la vida és més fràgil del que pensem.
Absolutament. Javi.
Ses condolències a tota la gent que hagi patit el desastre i una vegada sàpiguen més coses i que depurar algun tipus de responsabilitat, doncs que es faci. Tenim una història tràgica en aquest país en quant a accidents de tren i en algunes ocasions, això últim que he dit, que es depurin les responsabilitats, tampoc s'ha fet bé.
Idò, dit això, que crec que, com explicàveu, en aquest punt crec que no cal afegir res més, sumar-nos al condol i a la solidaritat que hem posat damunt la taula i començar parlant de qüestions que ens agafen més de prop.
Començant parlant de l'informe de FOESA, que entre les conclusions que destaca hi ha una xifra que crec que a tots ens ha colpit i que també la tenim més a prop del que de vegades podem pensar, que és que un de cada cinc ibicencs, un de cada cinc, pateix algun tipus d'exclusió social. I segons un informe encarregat per Càritas, aquest de la Fundació FOESA, el preu de l'habitatge, atenció perquè ha sortit ja la roda del hàmster en la que comentàvem la setmana passada que de vegades sentíem que vivíem i ho fèiem també en el debat polític del dijous passat, el preu de l'habitatge és el principal responsable d'aquesta situació. Per tant, comentem aquesta situació, què ens diu com a societat, què ens indiquen informes com aquests, no? Doncs se'ns veuen una mica les costures en aquesta illa del luxe, veritat, amb informes com aquest, de Cire.
Sí, bueno, jo crec que ha deixat més palès que mai, que, bueno, que ja ho teníem tots molt clar, no? Que aquesta desigualtat que és pròpia d'aquest model econòmic de desequilibris en el que vivim, que cada vegada més, com en totes aquestes societats que, bueno, modernes, o sigui, el capitalisme ens golpeja una miqueta en aquest sentit i cada vegada la franja és més gran entre els que viuen molt bé i els que viuen no tan bé, i a vegades molt, molt, molt pitjor, no? Uh-huh. I aquesta idea de pobresa clàssica que tenim dels pobres, doncs com que tenim una nova pobresa, que és aquesta pobresa laboral i habitacional, no? Que dius, escolta, és que malgrat tinguis un puesto de feina, això no vol dir, no et garanteix res. I jo sempre dic, tinc, o sigui, la idea, perquè jo vaig col·laborar amb el Banc d'Aliments quan es va, no al principi de la seva creació, però uns mesos després, que es va crear el 2015, i és veritat que se'ns n'anava saigua entre els dits, no? Perquè era allò de molta gent volguent col·laborar i demés, i el 2018 se va haver de tancar el Banc d'Aliments a l'illa d'Eivissa, quan tenim aquest despilfarro constant de tantes coses, no? I que no haguéssim, o sigui, no varen ser capaços de mantenir un banc d'aliments que funcionen la mar de bé a tots els indrets de la península, per exemple, i aquí a Eivissa no vàrem tenir capacitat, o sigui, era un projecte inviable a la illa d'Eivissa perquè no teníem, per començar, un espai on poder tenir emmagatzemar tots els aliments i demés, no? I després tenir gent que ens ajudés a distribuir amb el seu salari, òbviament, i el seu contracte i demés, però va ser inviable, o sigui, no vàrem tenir nassos a treure'l cap endavant i es va tenir que tancar. O sigui, són exemples que ja el 2018 ja era, o sigui, era una alerta de warning, de hem de fer alguna cosa i, bueno, van passant els anys i sí, parlem molt, però les mesures que es prenen són insuficients, està clar.
Moltes gràcies, Antònia. Maria, sí.
Sí, jo crec que això és una conseqüència del turisme de luxe. A vegades ho hem comentat, però sense encetar el meló, de dir que el turisme és una indústria, que té conseqüències, que té residus industrials, en aquest cas no són ferralles, sinó que és conseqüències socials, i una de les conseqüències del turisme de luxe és aquesta desigualtat que es genera. Llavors, per altra banda, algunes vegades he posat damunt la taula que Eivissa té un model urbanístic i social similar a Mònaco, però en sa desavantatge que darrere de sa frontera de Mònaco nosaltres hi tenim la mà. Ells hi tenen un país que és tot França, que pot assumir una sèrie de conseqüències secundàries que nosaltres no podem assumir perquè tenim la mà. M'explic. Si tots els habitatges que hi ha a Mònaco o a Eivissa són de luxe, on col·locarem la gent necessària per atendre en aquests turistes de luxe? Clar, a Mònaco els posen a França i se'n van a viure a França i cruzen la frontera cada dia. O Gibraltar, que se'n van a viure a la línia i vaja problema que tenen quan la frontera queda tancada. I a Eivissa no els podem posar en barcasses dins la mà. Per tant, els hem d'assumir dins el mateix territori. Això ens porta a que, si d'una vegada no agafem el toro per les banyes i fem un plantejament general de tota l'illa, marcant molt bé quins percentatges d'ocupació de sòl, d'ocupació d'habitacles ha de ser per turistes? Quin percentatge d'habitacles ha de ser per treballadors? Quin percentatge d'habitacles ha de ser per tota aquella sèrie de funcionaris tipus metges, mestres, carters, jutges, policies, que han d'estar forçosament a una illa que té un número X d'habitants? Clar, si no ho posem per percentatges, aquí mai arribarem a construir prou habitacles, perquè si tot el que es construeix acaba anant-se'n a turisme, no tindrem mai possibilitat de poder allotjar la gent que treballa per aquests turistes.
Moltes gràcies, Javi Riera.
Sí, totalment d'acord. Jo afegiria simplement encara més, no només els turistes, sinó també la gent que estrangera en general, de molt alt nivell adquisitiu, que s'enamoren de l'illa legítimament, igual quan venguen d'aquí de guanya no s'hi enamoraran, però de moment encara s'enamora gent, pel que sigui, i s'estableixen aquí, bé 6 mesos, bé quasi tot l'any, el que sigui, però tenen uns salaris cobrats a Holanda, són d'alt nivell també, els hem venut aquí a l'illa de luxe, i s'ho han cregut, perquè jo encara no m'ho crec, només hi ha que veure aquestes xifres. I aleshores aquesta gent també marca la tendència, per no dir quasi, que marquen directament els preus de la majoria d'habitatges i aleshores se suma tot el que ha dit Antònia Maria respecte a que no queda puesto per viure gent que tenga una renta normal. Normal, perquè aquí ja amb una renta baixa ja directament no pots ni, no sobrevius ni un cap de setmana. Però, i clar, en general, més enllà de que Eivissa té unes característiques, com saps que ha citat Antònia Maria, que són així i encara ho fa més complicat, però en general, quan es busca per un costat que hi hagi molta riquesa, es crea desigualtat. Els països que tenen menys problemes de tot això que hem parlat, de problemes d'accedir a una vivenda digna, problemes que tenen menys gent amb exclusió social, no són els més rics en quant a els que tenen més rics, sinó són els que tenen una societat més equilibrada. Poso sempre l'exemple de Canadà, però és que Canadà és que està superbé. A Canadà no trobaràs molts grans multimilionaris ni molt de luxe, però pràcticament no hi ha pobres. Clar, hi ha un estat de benestar com Déu mana, però que vull dir que al final hi ha un estat de benestar com Déu mana perquè també l'han votat, és que hi ha allí. Vull dir que això també és cosa també és cosa nostra. Però al final, o sigui, es voler buscar sa riquesa, al final fa que aquesta riquesa només arriba als que arriba, i generalment és a poca gent. I s'altres queden les migajes. I país mentida, que en el segle XXI encara no haguem entès això. I no és que no ho haguem entès, és que ser humà, és ser humà, o molts, són molt egoistes i es pensen que poden arribar en aquell 3, 4%, 1%, 5% de rics, i que ells es quedaran aquests, i aleshores els hi dona igual que els altres no ho tinguin, perquè han de lloc caliente. I primera, és profundament egoista i horrible aquesta mentalitat, i segona, la gent es pensa que és molt llesta i no, o sigui, la majoria no arriben perquè els percentatges són els que són, precisament per això, perquè les oportunitats són molt poques d'arribar a aquests llocs i no tenen tampoc tant que veure amb els mèrits, moltes vegades, la gran majoria de vegades, sinó amb els mèrits que potser el teu DNI posa, diguéssim, el teu arbre genealògic t'ha marcat prèviament.
Tenim més qüestions relacionades, moltes gràcies, Javi, amb aquest assumpte, i és que fins a 19.000 persones, que es diu aviat, tot el Palau Sant Jordi, pràcticament, fins a 19.000 persones, viuen en habitatges inadequats, com és el cas, per exemple, de famílies que no poden optar a un pis i han de compartir habitació o pis, tota una família dins una habitació.
A Eivissa, perdona, 19.000 sí. persones sí. a Eivissa?
Sí.
És una barbaritat.
Una altra causa d'exclusió és la dificultat de molts migrants per empadronar-se, la qual cosa els impedeix accedir a programes d'atenció social, que aquest és un altre tema, i és aquest peix que es menja la cua constantment. Per tant, només volia posar aquest matís pel torn de rèplica, de Sire.
Sí, no, jo crec que darrere de tot aquest drama també hi ha un drama encara més gran i més a llarg termini, bueno, que no sé quin acabarà abans, la veritat, però potser el deteriorament que té el deteriorament de la cohesió social, sí que és veritat que vivim una... La societat ibicenca és molt... Al ser tan diversa, potser...
Heterogènes.
No, sí, no té aquesta cohesió que potser tenen en altres pobles, a la península, que és com més tanc... O sigui, més cohesionada entre si, no? Però de vegades... Em sembla que aquest deteriorament va a passes molt, molt grans i com que potser tornar una miqueta a la sensació de comunitat serà molt més difícil, perquè ara, a més, l'extrema dreta també ens ha ajudat una mica a instal·lar aquesta idea de que la culpa de l'humanament que jo estic és culpa dels que estan pitjor que jo i no dels que estan millor, no? I clar, i és aquesta... aquesta volta ja com molt regirada de,
i perversa.
I absolutament perversa, que jo no sé si té retorn, perquè està calant molt a les noves generacions i amb aquesta idea de, és que potser sent tiktoker o youtuber o tal, puc accedir a... No tant a ser productiu.
Crito bro, ara.
Sí, crito bro. Molt bona.
Crito ja, igual s'ha quedat antic. Bueno.
Sí, també, sí, bueno, però com boomers ens podem permetir. Però vull dir, és una idea que és com molt irreal i que ens porta a una situació social més complexa perquè ja no ens ajudem. Abans tu tenies qualsevol problema i anaves al teu veí, el teva veïna, i sempre trobaves a l'associació de veïns, no? Era com jo que som de Cala de Bou, o sigui, jo era una fortalesa i era en plan, estaves dins i entre tots ajudàvem, que s'havia d'anar a pintar o a fer una obra perquè tenies un nen nou i necessitaves tenir per la criatura un espai, no? Doncs allà anava tothom a recolzar i a donar suport, no? I al barro a fer el que s'havia de fer. Ara ja no passa això, no? O sigui, el problema és teu, i com és teu, jo no m'hi fic i no particip de la solució. I sembla que la solució la tenen els polítics, i els polítics ja veiem que no donen abast.
Sí, és que jo crec que a Eivissa hi ha moltes eivisses, sociològicament parlant. Cada un de nosaltres mos creiem que formem part d'un col·lectiu, i és veritat, cada un forma part d'un col·lectiu, i clar, i mos pensam que aquest col·lectiu és majoritari. I resulta que no, que en els números sociològics damunt la taula, fins i tot aquells que podien dir eivissencs de tota la vida, a veure, però de generacions, ja som una minoria dins d'aquestes eivisses que hi ha. A la que m'ho anem, eivissencs que han nascut a Eivissa però que tenen arrels a altres bandes, també ja pensaven que eren una part important. I no, són una altra minoria. És a dir, avui en dia... Eivissa està formada de moltes eivisses, cada una d'elles és un grup sociològic que no n'hi ha cap que siga majoritari. I això és una realitat molt difícil d'estructurar, extraordinàriament difícil d'estructurar. I el gran problema que tenim, crec jo, és haver explicat cap enfora que Eivissa és un paradís en el qual, si tu vols feina, tens feina. Clar, fa uns anys... Jo record quan estudiava, es deia el mateix de Suïssa, però ningú s'atrevia a anar-se'n a Suïssa perquè sabia que si cobraves 1.000, et gastaves 900 en viure i que només et quedaven 100 per pagar tot el que necessitaves pel dia a dia i, per tant, no et quedava res per poder estalviar. I això ho sabia tothom. La vida era molt cara. I si te n'anaves a Suïssa era perquè tenies unes garanties socials d'habitatge i de sou, diguem-ne, en consonància a la vida d'allà. I això a Eivissa no ha passat. A Eivissa resulta feina n'hi ha. Sous, els mateixos que Torrelodones, o els mateixos que Alcázar de San Juan. Carestia de la vida, per què dir-vos, Suïssa i Mònaco es queden curts, us pareix barat, avui en dia, en els eivissencs, anar a Mònaco. Per tant, aquí hi ha una cosa que xirria. I fins que no puguem cohesionar el que és lloc de feina i habitatge, hasta que això no vagi junt en l'oferta de treball, hasta que les empreses, a l'hora de demanar mà d'obra, a l'hora de demanar professionals, siguen de la categoria que siguen, no posin damunt la taula totes les condicions, i quan dic totes les condicions vull dir salari i condicions d'habitatge, no aconseguirem que Eivissa es pugui treure aquest gran problema que té de fractura social.
És la setmana que comença Fitur, per cert. Gràcies, Antònia Maria. Javi Riera.
Mira, pues ara que dius lo de Fitur, està molt bé, perquè crec que aquests discursos, pel que sigui, no els estan acabant de dir per allí. No hi he anat, però no sé per què em dona que no m'equivoc. Clar, seguim publicitant Eivissa exactament de la mateixa manera, a més sense intenció de que venguen quants més turistes millor, i bé, no sé, a lo millor hi hauria que començar a posar un stand oferint feina també a Fitur, però clar, amb unes garanties. No sé, com les fires de treball aquestes que són molt, molt típiques als Estats Units, perquè sí, bueno, és que al final fa temps que l'avarícia està enfonsant sa illa, i això és un model que va començar a finals de 60, molt diferent d'ara, però que ja apuntava una miqueta en aquesta línia, vull dir. El que passa que, claro, l'avarícia a sac tarda en omplir-se, però una vegada ja s'omplir, es romp. I quan es romp no el cosiràs.
Mm-hmm. És que, sí, si les empreses turístiques s'emporten la riquesa, si és el turisme que porta la riquesa en aquesta illa, ha de ser les empreses turístiques les que posin el remei de la gran fractura social que tenim. Ha de revertir aquesta riquesa a la gent que treballa en turisme. Per tant, tindrem que tornar a posar algun mecanisme pel qual l'oferta turística vagi acompanyada també d'unes condicions d'habitatge per a gent que treballa en turisme.
Mm-hmm. Ja, perquè aquesta, o sigui, hi ha una repercussió directa. La turistificació i gentrificació d'espais turístics fa que perdin una miqueta d'alma, no sé, d'allò que vas buscant com a viatger, mm-hmm, a conèixer puestos nous i demés, no? La meva veïna me deia l'altre dia, ah, que me vaig a Praga, i jo, pues sort, perquè clar, perquè Praga és cartón piedra, o sigui, és un Las Vegas, però que fingeix que és una altra cosa que no és, i nosaltres estem amb aquest relat de lloc paradisíac i meravellós on tot pot passar, no? I dius, i després no és veritat, o sigui, ja estem enganyant els turistes, no? O sigui, fa uns anys es va fer una enquesta que deia com s'havia anat canviant la tendència dels turistes que venien i ens recomanaven com a indret per venir a passar les teves vacances, a no recomanar o no tornar. Que, bueno, no sé què és pitjor, si no has de tornar, o si a més no recomanes com a lloc de... Perquè, clar, ja com a turisme familiar, òbviament, ja no estem dins d'aquest indret, per molt que Fitur, amb molts d'ajuntaments, alguns en especial, fan molt d'incapié d'això i de més, ja no podem enganyar, perquè ara, avui dia, ja amb les xarxes socials i de més, ja es veu que, bueno, pues això, els indrets aquests idíl·lics es comencen a fer amb, bueno, cues per fer fotos amb no sé quanta gent, no? I ja no és el relat aquest que veníem abans.
Javi.
Però és que això no farà, desgraciadament, però això no es fa de perdre la identitat, no m'ho farà perdre turisme. I molt en el meu passat, però no és el que m'ho farà perdre turisme, perquè ara el turisme, que s'ha enfocat, que s'ha enfocat, també des de Fitur, encara que ho vulguen dissimular, també des de les administracions, és a dir, el que s'ha buscat, però bueno, principalment des de la patronal, de tots els negocis, diguéssim, que envolten a soci, etcètera, etcètera, és això. És que la gent venga aquí perquè és una macrodiscoteca gegant 24/7, i és un lloc on tu te pots pigar lujazos i tens pasta i pots venir aquí a fer el que te dona la gana, a passejar-te amb el yatazo, a que la gent vegi el ric que ets i diga, ai, mira que ric és aquest, que pugues fer rum-rum amb el cotxe 450 per la carretera, i totes aquestes coses. La gent ve aquí en això, que és el que ve a Las Vegas, efectivament. I això no mos fa perdre turisme, o sigui, el fet que la gent se la bufi i es vedrà, perdoneu, és que ja m'ha sortit, la gent que li dona igual es vedrà les platges idíl·liques i la tranquil·litat, desgraciadament hi ha molta gent que se n'ha de compte que no mos fa perdre turisme, sinó que mos fa treure un tipus de turisme que ell concretament, no a sa illa, no a sa majoria de sa gent, però a ell concretament sí li interessa. I aquest és el problema, que si li estan deixant en aquesta... O sigui, és que al final tot és el mateix. el mercat se regula solo, pues mira com se regula.
Per tant, Antonio Maria, clar, no mos queda més remei que fer pagar a les empreses turístiques que s'estan enriquint d'aquesta manera els costos socials que generen.
Això és comunisme.
Clar, no és comunisme. És una distribució d'impostos. És una distribució de càrregues que té que tenir aquesta empresa. A veure, si una empresa siga una gran discoteca, siga una empresa que té apartaments, siga un restaurant, siga el que siga, necessita un número de treballadors i, a més, està fent el gran negoci amb aquest turisme, ja m'està bé, però que els costos socials d'aquests treballadors els assumeixi, i que els assumeixi no només en sueldos, sinó que els assumeixi posant habitacles, posant vivenda a disposició per tota aquesta sèrie d'empleats que necessita.
Sí, però al final, per el discurs generalista, si ens sortim d'Eivissa, cap on va? Tot el contrari. O sigui, el que te diuen és que no facin pagar tant impostos als rics perquè veure, si encara se n'aniran, no sé què. Ojalà
però és que Eivissa se'n
vagin, ojalà se'n vagin. Jo ho dic així, que paguin tot el que tinguin que pagar i és que no vulgui que se'n vagi ja, ostres.
No, però és que Eivissa és una illa. I tots els anàlisis que facem del continent no tenen sentit quan parlem d'una illa. Passa el mateix amb ecologia. Jo insisteix, els models ecològics ens serveixen perfectament pels models econòmics i ja no dic pels models socials. Per tant, com us deia abans, de Mònaco. Si Mònaco té una sèrie de problemes, que ja ho sabem, i els ha solucionat perquè té un país immens darrere per aixugar-ho, hem d'entendre que a Eivissa no tenim aquest país i que ho tenim que aixugar dins dels límits que mos imposa el fet de ser una illa.
Moltes gràcies. Molt breument.
Jo, molt breu, ja per tancar ja a lo àlgido, el dret de la vivenda està inclosa dins de la nostra Constitució, o sigui, hauria d'estar fora del comerç de les persones. Allò em van explicar el meu primer dia de classe de dret, que havia coses que havien d'estar fora del dret de les persones perquè no es podria comercialitzar, i la vivenda havia de ser una d'elles.
I deu estar molt bé que fem aquest recordatori. Moltíssimes gràcies a tots tres, Javi Riera, Antònia Maria Siré, Desiré Ruiz Mostazo. Tornau a embolar, això és que a vostre. Dóna gust així començar dilluns amb energia. La veritat, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Moltes gràcies.
12:40, fem una aturada molt curtiva a passar publicitat i de seguida connectam amb Formentera, que crec que ja està en Pepo Rubio allà. Esperam-vos. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversió.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. Connexió Formentera.
I 42 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant El Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com us deia, tenim el nostre company, el periodista de Ràdio Illa, Pepo Rubio, preparat per explicar-nos tot allò que ha passat a Formentera en els últims dies. Molt bon dia, company, per on pares avui?
Molt bon dia, parant per Serraval, la manera col·loquial que tenim de dir Sant Francesc, una jornada plujosa avui a Formentera, un pèl fresca, 13 graus i mig, és hivern, és el que hi ha.
Sí.
I el que toca ara és mirar pel que fa a la previsió del Consell 2026 i finalment vam poder saber el passat dijous que Sony havia aconseguit acordar doncs amb l'oposició que li facilitassin l'aprovació dels pressupostos 2026, uns pressupostos que superen els 49 milions d'euros i suposen un increment per sobre del 8% respecte a les xifres de l'any passat. Però bé, de fet, l'oposició, els dos partits, tant GPRF com el PSOE, ja van facilitar els pressupostos del 2025 després de la crisi Còrdoba, diguem-ne, i enguany han tornat a revalidar aquest suport, però amb molts matisos i amb més precaucions. Mira, ho sabrem ara justament amb un dels consellers de GPRF, ell és en Rafa González. Molt bon dia, conseller.
Bon dia i moltes gràcies.
Bé, expliqui'ns un poc quines són les condicions que heu posat sobre la taula i els mecanismes per fer-les complir, perquè una de les denúncies de GPRF de les últimes setmanes és que l'equip de Saunió no havia complert amb els compromisos del pressupost 2025. Com ho fareu ara perquè no es torni a repetir això?
Clar, aquesta és la primera crítica, que el 2025 vam arribar a un acord i de forma un poc apressurada perquè veníem d'una moció de censura i feien falta uns pressupostos pel Consell de Formentera i vam arribar al final del 2025 i no s'havia complert cap dels 6 punts que havíem acordat. Perquè això no es torni a passar, ara dins aquest acord que està assignat hi ha una comissió de seguiment que es reunirà cada 3 mesos perquè no torni a passar això de que arribem a final d'any i aquestes coses no estiguin executades. A part, també hi ha un segon punt, que és que ara acordem un pressupost, però, clar, dins tot l'any pot haver canvis i si l'equip de govern de la Unió realitza canvis importants superiors als 200.000 euros, doncs hauran de ser comunicats prèviament a l'oposició abans que aquests es produeixin. Aquests són els dos mecanismes per intentar que aquest 2026 sí que sí, aquestes reivindicacions i per la qual ens abstenim i aquests pressupostos es poden aprovar, doncs aconseguirem que s'executin.
A més, hi havia una altra condició vinculada a que la Junta de Govern de l'executiu insular de Sa Unió doncs, torni, en aquest cas, competències al ple insular.
Efectivament. Hi ha un punt que és de sempre conegut, hi ha una sèrie d'inversions que hem aconseguit, 10 en total, i hi ha aquest segon punt que estàs mencionant, que és el fet de que un equip amb majoria absoluta a principis de legislatura, en juliol del 2023, va delegar competències d'esplenari a la Junta de Govern. Clar, ha canviat molt el Consell de Formentera des d'aquell inici de legislatura. Hi ha un equip de govern en minoria, el que era president ara és conseller no adscrit, i les forces s'han canviat dins el plenari. Llavors hem demanat que tot el que sigui competència del plenari torni en el ple i forma part d'aquest acord. Llavors, abans d'aprovar els pressupostos del 2026, s'aprovarà que una certa quantitat de competències tornin al plenari i serà un d'aquests punts que es compliran ja des del primer moment en aquest acord que hem arribat. Afegirem dues coses més. Afegirem també que ens falta documentació com a oposició. Ens falten els decrets de presidència d'aquesta legislatura, que els demanam, i des de juny del 23, tot el que ha fet el president o ha signat el president, i n'hem tingut dos, no tenim tota aquesta documentació. Llavors s'ha establert que en 30 dies ens entregaran tota la documentació pendent i que a partir d'ara, de forma trimestral, tots els futurs decrets de presidència també seran entregats a l'oposició. I per últim punt, hi ha hagut una pujada d'impostos i de taxes aquesta legislatura, quan l'equip de govern actual de Sa Unió, aquesta coalició de dretes, deia que no ho faria, doncs van pujar els impostos i les taxes, i el que volem és, dins el 2026, revisar la taxa de FEMS, a la baixa, òbviament, i treballarem perquè durant els primers 6 mesos puguem arribar a un acord i durant els segons 6 mesos es pugui tramitar i aprovar definitivament aquesta revisió de la taxa de FEMS.
Escolti'm, i pel que fa doncs, les partides pactades amb Sa Unió, aquestes 10 inversions, no sé si em vol destacar alguna en particular.
Sí, primer dir que n'hi ha 6 que venen del 2025, que com hem dit que no es van complir, doncs s'han incorporat dins aquest nou acord i n'hi ha 4 de noves. La més important d'elles, perquè és el principal problema que tenim, és l'oficina d'habitatge que tinguis personal necessari per poder tramitar les ajudes i fer tota la feina que ha de fer aquesta oficina. Llavors constarà d'un tècnic, un lletrat i un auxiliar administratiu. Això seria el primer punt. I si passam en el tema de les partides més importants, doncs tenim una sèrie de partides per gestionar millor els nostres recursos. Això està d'actualitat a nivell de Balears, els nostres residus, perdoneu. Estem d'actualitat a nivell de Balears per el fet de com es fa aquesta gestió de residus. Doncs hem aconseguit una partida dins el 2026 per aquesta gestió de residus d'obra, que s'està fent una mala gestió en aquests moments i ja portant anys que és així, i d'aquesta forma acabar els últims estudis que fan falta o començar ja aquesta gestió més correcta. Per una altra banda, també, dins el 2026, aquests 50.000 euros per retirada de pasteres que s'estan acumulant, especialment són les illes de Formentera i Mallorca, on s'estan arribant la majoria de pasteres, aquesta crisi migratòria que tenim a les Balears, i en el cas de Formentera, desconec el cas de Mallorca, s'estan acumulant en el nostre litoral i no s'estan retirant. Llavors, tenim un pressupost que no parlava d'això i ara sí que aconseguirem que aquestes pasteres siguin retirades. I de partides un poc més importants, però que venen del 2025, doncs tenim crear una nova línia d'ajuts per als comerços que obrin tot l'any. En el cas de Formentera, el comerç local està patint molt. I ens trobem que a l'hivern hi ha la majoria de negocis que tanquen i que fins i tot alguns serveis els ciutadans de Formentera no els tenen a la mà. I d'aquesta forma el que volem és aquesta línia d'ajuts, que a més volem treballar amb aquestes entitats, amb empresaris, amb associacions empresarials, de veure què pot fer el Consell de Formentera amb aquesta partida de 100.000 euros que hem aconseguit, com pot ajudar el Consell de Formentera a que més negocis quedin oberts tot l'any. I un punt que és important per Formentera seria la recuperació, per exemple, per Formentera seria la recuperació dels pressupostos participatius, que en legislatures anteriors, quan governàvem, el teníem, i que aquesta legislatura no s'estaven fent i que ara aconseguirem una partida de 100.000 euros.
Bé, escoltàvem el representant de GEPAREF, en Rafa González, doncs passant llista aquestes condicions que han aconseguit pactar amb la Unió per doncs demà facilitar, dic demà perquè és demà, el ple insular extraordinari per debatre i després votar els pressupostos 2026 del Consell. El PSOE també doncs, ha expressat doncs, que també s'abstendrà després d'haver pactat també altres inversions, altres condicions al seu, diguem-ne, no suport, però sí a la seva facilitació d'aquest pressupost insular. Doncs, com us deien, demà serà aquesta jornada i, doncs, a excepció que hi hagi una sorpresa molt majúscula, doncs, en principi hauríem de tirar endavant aquests comptes insulars. D'altra banda, avui, Laura, sí? Hi ha a les 7 de la tarda el Consell d'Entitats sobre el Formentera.eco. Ara sí? Fa una setmana, ja us vam explicar que es convocava a les organitzacions a assistir en aquesta sessió en què l'equip de govern de la Unió ens va presentar les dues opcions que planteja per al Formentera.eco del 2026 fins al 2029. Bàsicament, s'ha acabat, diguem-ne, el tema de reduir vehicles, això és el que planteja l'equip de govern de la Unió, i el que planteja ara és els que venen, diguem-ne, distribuir-los, seleccionar-los segons l'etiqueta ambiental. Saps aquesta etiqueta que ens dona
sí,
la DGT?
Clar.
Zero, eco, C, B, etc. Doncs el que planteja és bàsicament això. A mesura que avancin els anys, doncs anar reduint els vehicles més contaminants i, diguem-ne, potenciar els que ho siguin menys, com els que tenen etiqueta zero i eco. Per això ha dissenyat dues propostes, la A i la B, que avui estan cridades a decidir doncs, les associacions, entitats, clubs, etc., que formen part d'aquest fòrum de participació ciutadana que és el Consell d'Entitats. Però ara fa molt pocs minuts justament hem rebut un comunicat, una nota de premsa de Gent per Formentera que denuncia un ball de xifres, atenció, en les dades del Formentera.eco que ha facilitat el Consell de Formentera. En aquest cas, bé, en la presentació de la passada setmana, l'equip de govern va presentar xifres d'aforament de les carreteres de tots els anys, menys el 2025. I per això, doncs, des de Gent per Formentera es va criticar l'equip de govern de, home, fer un plantejament de cara a les noves edicions del Formentera.eco sense haver fet una mirada del que havia passat el 2025. El Consell va assenyalar que corregiria aquesta situació i, efectivament, ho van fer així. El divendres mateix vam tenir les xifres. Però què passa? Que analitzada aquestes xifres, des del principal partit de l'oposició, doncs, s'assenyalen diverses incoherències, errors en la presentació d'aquestes xifres. Conseller González, vostè mateix, expliqui'ns-ho.
Ens ha sorprès moltíssim aquest ball de xifres. Clar, el que has comentat, si hem de prendre decisions per l'any 2026 i els pròxims anys i el Consell de Formentera disposa de dades del 2025 perquè vam veure la feina que vam fer durant l'agost i no les publica, és molt estrany, quan sempre més s'havien publicat. I vam exigir que d'una setmana per l'altra, abans de la segona reunió, aquestes dades fossin públiques. Van arribar, per sort, divendres, i les han pogut analitzar aquest cap de setmana i durant avui de matí, i que hi ha dades que no coincideixen, que les dades del 2024, si es mira el document de dilluns i el de divendres, són diferents. Si es miren unes dades concretes en un punt on més trànsit hi ha a Formentera, si mires un document i l'altre, totes les dades que hi ha de diferents anys, 2019, 2022, 2024, 2025, no coincideix cap amb aquell tram concret. Fins i tot, les dades que s'han donat ara divendres diuen que el 2025 va haver més trànsit a Formentera que el 2024. En teoria hauríem d'estar baixant, a veure si era per aquest motiu que no volien ensenyar les dades del 2025 perquè hi havia aquesta pujada. I com a últim punt, sabem que els usuaris de transport públic estan pujant a Formentera i de forma molt important. També tot el tema de bonificacions i això que arriben a nivell estatal ajuda a aquesta pujada, però també ho deim, que s'han equivocat en el càlcul dels percentatges i que els percentatges que han donat són inferiors en els reals. Llavors, amb aquesta nota de premsa, fins i tot això que si és bo, per, de cara a l'equip de govern també ho hem dit, que una pujada que ells consideren del 40% i escaig és de més del 60%.
Rafa González, de Gent per Formentera, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Laura, i com sempre fem, repassem altres aspectes interessants de l'actualitat formenterera. Bé, dir-vos que la passada setmana Creu Roja va muntar una reunió aquí informativa per muntar un grup de voluntàries, voluntaris per, sota el paraigua d'aquesta organització humanitària, donar la primera assistència a les persones migrades que venen a Formentera. Recordem, un grup que ja estava funcionant des del 22, diria, fins a principis del 25, va desaparèixer per problemes logístics i ara Creu Roja vol tornar-lo a impulsar. A més, després d'un any en què el Consell de Formentera va reclamar en reiterades ocasions que Creu Roja fes feina també a Formentera, perquè si no l'atenció d'aquestes persones quedava únicament en mans de la bona voluntat de la gent de la brigada del Consell i de la Guàrdia Civil. Més coses sobre la depuradora de l'emissari de la... Perdó, sobre l'emissari de la depuradora que desemboca a la Savina, en ple parc natural de Ses Salines, i ha estat protagonista una vegada de l'actualitat. De fet, aquest estiu el GOP Formentera va denunciar que patia unes fissures i que s'estava doncs abocant aquesta aigua depurada, però bé, en tot cas amb molta càrrega orgànica, just a sobre de la Posidònia. Abacua va fer una inspecció sobre aquesta emissària, efectivament van haver de reparar algunes fissures, i a més han anunciat des d'Abacua que s'ha doncs impulsat l'estudi de viabilitat per canviar l'emissari d'una vegada per totes. És una emissari que té uns 25 anys, és de fibrociment, té forats, és curt, bueno, té molts problemes, i de fet tant els submarinistes com biòlegs que fan feina a Formentera tots coneixen doncs l'estat més aviat lamentable d'aquesta infraestructura importantíssima per Formentera. El que planteja el govern balear, així dit ras i ràpid, és allargar l'emissari. Ara són uns 900 metres, plantegen de fer-lo entre 1.000 i 1.500 metres, i després també doncs que estigui fet el nou emissari per sota de la Posidònia. D'aquesta manera hi hauria el mínim prejudici possible en aquesta planta submarina protegida, i la idea és que l'emissari tingui forma de Y, primer com un pal, i després quan hi ha la bifurcació ja és passada la Posidònia, allà el tub sortiria de sota de terra i quedaria al llit del mar, i allà sí que hi haurien els difusors per abocar les aigües depurades. Més coses. Només un dels 8 quioscos de platja de Formentera ha complert amb l'obligació de desmuntar les seves instal·lacions, concretament el Bartolito. La resta segueixen tancats, però muntats enmig de la platja. A veure què passa amb això, perquè l'any passat el Consell de Formentera ja va imposar una multa de 1.500 euros. Recordem que la forquilla de multes és entre 1.500 i 3.000 euros, però bé, aquesta multa en realitat, doncs bé, com us podeu imaginar, amb un negoci, m'atreveria a dir que milionari, com dels quioscos de platja Formentera, doncs és pràcticament una minúcia. El tema és que el govern balear està preparant actuacions per l'incompliment de l'any passat, del no desmuntatge, i per l'incompliment del no desmuntatge d'enguany de 7 dels 8 quioscos. En aquest cas, el Departament de Costes del govern balear ja té un informe que recomana, atenció, proposar la caducitat de les concessions dels quioscos. És a dir, que deixin de funcionar, dit d'una altra manera. Bé, ja veurem com acaba tot això. Per cert, la setmana passada a les xarxes es va comentar molt l'aparició d'una nova iniciativa que es diu Renovació i Futur Formentera, RIF.
Sí.
S'anuncien a Instagram com una plataforma ciutadana amb ganes de presentar-se per les eleccions del 2027. Bé, de moment, nosaltres vam comprovar el registre de partits d'Espanya, que no està registrat cap iniciativa amb aquest nom ni similar. Vam posar-nos en contacte amb aquest perfil d'Instagram per doncs oferir-los una entrevista perquè es presentassin i tal. Ens van dir doncs que millor que no era el moment. D'altra banda, també vam dir, bueno, almenys identifiqueu-vos qui sou, no? Uh-huh. Tampoc van, diguem-ne, identificar-se, així que bé, doncs hi ha aquesta incògnita d'aquest compte d'Instagram que assegura que doncs, té intencions serioses. Des dels partits polítics del ple insular, bé, doncs són una mica escèptics, alguns diuen que sí, és una broma, altres lamenten la falta de transparència d'aquesta nova iniciativa. En tot cas, bé, des de RIF asseguren que tindrem notícies ben prompte de les seves mesures i propostes per millorar Formentera.
Escolta'm,
deixem aquí només recordar-vos que tenim casetes a la plaça de Nadal allargades fins al 31 de gener, per intentar doncs, compensar el mal temps que hem viscut doncs, durant els dies de Nadal. Així que hi ha ambientet a la plaça.
Molt bé. Idò, Pepo Rubio, moltíssimes gràcies i t'escoltam, si no passa res durant aquesta setmana, dilluns vinent. Moltíssimes gràcies.
A valtros, petons.
L'agenda. Nieves García Gálvez, molt bon dia de
nou. Bon dia, Laura.
Molt ràpidament obrim l'agenda cultural del dia Sant Jordi, perquè avui comença un curs d'escriptura creativa a la Biblioteca d'Anna Joana, la Biblioteca Vicenç Rayorbay.
Na Lucía Huedo dirigeix aquesta proposta en la que es treballarà l'escriptura automàtica, el diari com a aliat i els diferents tipus de microficció. El curs tindrà una durada de 6 sessions d'una hora i mitja cadascuna i la primera és aquesta tarda de 5 i mitja a 7. Està adreçat a persones majors de 16 anys i hi ha un total de 10 places. Per assistir és necessari inscriure's prèviament al telèfon 871554056 o al correu electrònic bibliosantjordi@santjosep.org.
Si no heu tingut temps d'apuntar, podeu escoltar el programa a la carta i allà passar-ho endavant i endarrere. De Sant Jordi, Munanam a Vila, perquè arriba la última setmana de l'exposició de la mostra Esglésies d'Eivissa i Formentera.
La sala refectori de l'Ajuntament d'Eivissa acull aquesta exposició que ofereix un recorregut per alguns dels edificis del patrimoni religiós de les Pitiüses. Es pot visitar en horari de matí, de 9 a 2 i mitja.
Molt bé, i deu deixar aquí, Nieves, fins demà.
Fins demà.
Avui fa anys una llegenda de la música, na Dolly Parton. La felicitem amb aquest himne, però ho hem de deixar aquí. Demà tornem a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Fins demà. Please don't take him just because you can.